Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
D'aquí a un quart d'hora arribarem al punt de les 9 del matí. Us explicàvem, des que hem arrencat el programa, que el sector financer, per fi, els darrers dies ha aconseguit posar-se d'acord i enviar una proposta conjunta al govern espanyol. Es tracta d'una proposta que busca fórmules per intentar alleugir l'increment de les hipoteques per a aquelles persones o famílies que es troben en una situació de vulnerabilitat i que aquests augments de la hipoteca fruit de la pujada dels tipus d'interès els posi contra les cordes o que directament estiguessin en risc de no poder pagar la hipoteca o que haguessin de triar entre pagar la hipoteca i pagar la resta de costos que tenim actualment en el nostre dia a dia. De fet, si ens fixem en el que ha passat a l'Euríbor des del passat mes d'agost, el que ha passat és que ja s'ha doblat, que ara mateix està situat al 2,56%. Aquest augment afecta, evidentment, totes aquelles persones que tenen una hipoteca i que la tenen a un tipus variable. Això no és poca cosa. La mitjana espanyola és que el 75% de cada quatre hipoteques són a tipus variable. I diuen les dades que el conjunt de tot l'Estat, més o menys, unes 400.000 persones poden tenir problemes amb el seu deute bancari. D'aquí que el govern espanyol demanés als bancs i a les caixes, als bancs en aquest país, que presentessin una proposta conjunta. La discussió entre els bancs sobre com es presentava aquesta proposta o què incluïa ha sigut llarga i ha sigut complicada, perquè no tots ho acabaven de veure clar, però vaja, finalment s'ha acabat enviant una proposta que encara està pendent d'aprovar-se. És a dir, la proposta no és encara la definitiva, però vaja, marca bastant el camí de què és el que estan disposats a oferir els bancs. Avui teníem ganes d'explicar-vos una mica en detall quina és aquesta proposta i sobretot a partir d'aquí anar desgranant en què pot ajudar, en què pot beneficiar a les persones que tinguin una hipoteca o es trobin en aquesta situació d'una banda i de l'altra què pot suposar pels bancs la pujada dels tipus d'interès des d'un punt de vista de la morositat i que no hi hagués una solució com aquesta. Per ajudar-nos en tot aquest camí ens acompanya aquest matí l'Òscar Alvira, que és director i professor del màster en Finances i Banca de la Universitat Pompeu Fabra i la Barcelona School of Management. Professor Alvira, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
A veure, estem parlant d'una proposta conjunta del sector bancari que s'ha d'acordar encara amb el govern espanyol i això ha d'acabar molt clar. Tothom que tingui una hipoteca només afectaria d'entrada aquelles persones que tenen una hipoteca a tipus variable, que això és la immensa majoria de les hipoteques que hi ha en aquest país.
Correcte, uns 4 milions d'hipoteques, més o menys.
Uns 4 milions d'hipoteques, eh? A grans trets, a vostè la proposta que han presentat els bancs, què li sembla? És raonable?
Bé, suposo que el que evidencia és el fet de que una família normal, que potser sobre aquestes dates està pensant en com pujar el seu sou de cara a l'any que ve, es troba en una situació que és que el gas puja, la llum puja, l'alimentació puja, i de cop i volta doncs, la hipoteca, que durant els últims 6 anys han tingut bastant controlada perquè no pujaven els tipus, de cop i volta els hi pujaran a voltant de 300 o 400 euros a l'any en funció de l'import de la hipoteca, no? Vol dir que una persona que guanyi, no sé, doncs uns 1.200 euros, doncs si un augment del seu sou podria ser significatiu a voltant de 100 euros, que seria una gran pujada, doncs es troba que guanyarà 100 euros més, però haurà de suportar, no sé, 300 d'hipoteca més, 200 de llum, 100 de gas, i arribarà un moment en què no arriben a final de mes. Llavors, la banca, per no haver d'entrar en morositat, el que fa és facilitar, diguem-ne, el no caure i proposar aquesta carència de pagament de les quotes, no?
Clar, estem parlant, no dic perquè 4 milions d'hipoteques vol dir que hi ha molta gent que té una hipoteca que la té a tipus variable. Hem de tenir d'explicar que la proposta que ha fet arribar la banca no és una proposta en principi pensada per tothom. No sé si vostè la considera gaire universal o no, que l'estem parlant d'entrada com a condicions bàsiques. Després segurament la lletra petita en marcarà diversos de camins. Però són hipoteques a tipus variable, que tu vas al banc, fas la teva revisió i de cop i volta la quota s'ha d'incrementar un 30% o més. I a banda de tenir aquest increment del 30% o més, els ingressos anuals que ha de tenir la persona que té aquesta hipoteca ha de rondar els 24.000 euros.
24.000, correcte.
Aquesta és una casuística que és fàcil que es doni o no?
Bueno, aquesta casuística no és pels 4 milions d'hipoteques, està claríssim. I que, en principi, aquesta casuística és un percentatge important de la població, sí. Sí, perdoni.
No, que l'he tallat, digui.
No, que podria ser que, per exemple, una família que tingués una renda superior, per exemple, igual en té dues hipoteques, la primera vivenda i la segona vivenda, no? I amb dues amb quotes variables. I llavors el tema... vull dir que, al final, el nombre d'hipoteques és moltíssim pel nombre de famílies que hi ha, no?
Clar.
Però és un tema que realment afecta molta gent.
Val a dir que estem parlant d'una proposta en relació al que ara vostè estava plantejant, per exemple, que no és aplicable en cap cas a una segona residència. Si una família que es trobés
no,
en la situació que vostè explica,
correcte,
podria mirar d'acollir-se si reuneix les condicions, però només de la vivenda habitual.
De la primera, correcte. Aleshores, no, sí, amb això ja hi estem d'acord, eh? La reflexió meva no era tant perquè li pogués... era per dir que, escolti'm, això només els afectarà amb els de primera vivenda i amb un percentatge de gent. Hi ha gent que potser té rendes molt més altes i que no es poden acollir amb aquest tema d'aquesta carència i, a més, no, en tenen dues d'hipoteques. Per tant, dels 4 milions estaríem traient perfectament més de la meitat de les hipoteques que poden ser susceptibles, no?
És a dir, com a mínim, vostè calcula que com a mínim la meitat de les hipoteques d'aquest país no compliran amb les condicions, diguem-ne, per poder optar a alguna d'aquestes propostes.
No, i menys de la meitat. No crec que sigui més del 30%.
No crec que sigui més del 30%.
Déu-n'hi-do.
Clar. Estem parlant d'una proposta que aquí, diguem-ne, entraríem ja una mica en els mecanismes que s'estan plantejant, que el que estan dient és, escolta'm, allarga la teva hipoteca, no? És a dir, si tu et trobes en aquesta situació, la proposta que jo et faig és allarga la teva hipoteca, és a dir, hauràs de pagar més quotes al llarg de la teva vida, però com que hauràs de pagar més quotes, l'import mensual que pagaràs serà inferior, no?
Sí, però també pagaràs més interessos, també és bo que ho sàpiga la gent, és a dir, allargar la hipoteca, evidentment, alleugera la quota. Suposo que el tema és que et surti una quota molt similar a la que ja, estaves poguent pagar, no? I d'aquesta manera no hi ha una greuja de l'import que has de pagar cada mes. Però, efectivament, ho has explicat molt bé, el fet d'allargar la hipoteca, doncs, el que fa és haver de pagar molts més anys per això.
Dos
tipus d'ajuda. Crec que ha sigut una entitat catalana que ha proposat inclús que durant un any els clients no paguin.
Clar, ara hi entrarem. Sí, això és una proposta de CaixaBank, que és no sé si és l'únic que ho ha fet, com a mínim així s'ha explicat, perquè també, evidentment, les reunions entre la banca, diguem-ne, després cada us explica el que vol, diguem-ne. I el que ha transcendit és que els únics que han fet la proposta de congelar la hipoteca durant uns mesos seria la Caixa. Ara hi entrem, en aquesta possibilitat.
Va.
Però, clar, em sembla interessant, tal com estàvem explicant, el que s'ha acabat enviant, diguem-ne, com a proposta inicial al govern espanyol, perquè, escoltat així, algú pot pensar, doncs, home, quina ajuda per a una família, no?, que és dir-li, escolti'm, com que potser no arriba a final de mes per tornar-me els 1.000 euros, li deixo que em torni aquests 1.000 euros amb més temps, però en lloc de tornar-me en 1.000, a canvi me'n tornarà a 1.500 o 1.600.
Bueno, a veure, és que ara, sobre les dades de les hipoteques, Pau, deixem que l'audiència que només seria aplicable a hipoteques de tipus variable firmades a partir de l'any 2012.
Mm-hmm.
Ho dic perquè és important aquest tema, perquè, per exemple, jo...
Per què? Hipoteca...
Bueno, jo que tinc una hipoteca des de l'any 2000, doncs diem-ne que el capital pendent és molt petit i per més que em pugi el tipus d'interès, l'efecte en quota, quan el capital que deus és petit, tampoc té un impacte tan gran, no? No estem parlant de cents d'euros, són desenes d'euros més.
No, no, jo el dels 1.000 o 1.500 euros m'ho havia inventat, eh? Vull dir, no és que digués aquesta proporció, però que s'ha de tenir clar, diguem-ne, no? Vull dir que al final algú, la proposta que posen els bancs, diguem-ne, és allarguem durant més temps, però clar, aleshores el que fas, quan vostè em diu pagar més interessos, al final el que estem dient és fer créixer la quantitat de diners que li devem al banc, diguem-ne, no?
És correcte això. Sí, per exemple, amb una hipoteca que, no sé, de 150.000 euros a 20 anys, que ara es pagava 11,5, doncs les quotes a pagar eren 656, no? Doncs si ara, en comptes del 0,5, et pugés, per exemple, un 3,5, perquè ha pujat al voltant d'un 3% a l'Euribor, que aquesta quota se'n va a 869, no? Llavors el client diu, jo no puc pagar aquests 200 euros de més. Molt bé, doncs el banc li diu, no passa res, tu vols pagar aquesta quota? Molt bé, doncs ara et direm exactament en quants anys et deixaré pagar aquest tema, no? Llavors tu vas i dius, si vull pagar 869 amb un tipus d'interès com el que m'està passant, quan hauria de pagar, o sigui, quants anys em donen de més per continuar pagant els 665 d'abans, no? I quan vas a buscar els anys, et diuen, mira, doncs et deixo 120 períodes més. Ah. Que per pagar la mateixa quota estàs allargant 10 anys a la teva hipoteca. Mm. Això la gent ho té que saber, perquè sí que és cert que en termes econòmics pagues la mateixa quota, però tu ho has explicat molt bé, que va ser sigut un pèl exagerat. No és que el que paguis 1.000 et costarà 1.500, perquè no és així l'efecte tant el tipus d'interès. Malgrat que ens sembli molt, jo que dono classes de finances i tinc estudiants internacionals, penseu que gent de Mèxic, de Colòmbia, d'Equador, una taxa del 3,5% és molt poc. Vull dir que entenem el perjudici econòmic que tenen molts catalans, però clar, estem en un entorn de tipus relativament baixos, malgrat la pujada tan gran de l'Euribor que hem tingut, sobretot a partir del mes d'agost, no? Que és el que realment... O sigui, jo realment el que també vull deixar clar és que molta gent no és conscient de l'impacte, perquè moltes clauses de revisió són és el antepenúltimo mes de la fecha de vencimiento, que si comences a llegir la semàntica de l'escrit, te'n vas a 2 o 3 mesos més enrere. És a dir, una revisió que fas al desembre t'estan agafant a l'Euribor de l'octubre. Sí. Aleshores, si ara estem a octubre i estem agafant revisions que 3 mesos enrere te'n vas a juliol o agost, i hi ha molta gent que no se n'ha donat compte de la pujada tan forta de l'Euribor.
Vol dir que segurament fins al mes de gener o febrer, és a dir, fins a persones que hagin de renovar la seva hipoteca a primers d'any, no començaran a notar realment aquests increments.
Ah,
no?
Exacte. O sigui, si vostè i jo estem parlant d'aquest tema, però molta part de l'audiència deu pensar, doncs jo acabo de renovar la meva quota i no m'ha pujat tant. Efectivament, no ha pujat tant, perquè el redactat de la clàusula ens tira enrere 3 o 4 mesos, o 2 o 3 mesos, clar, com a mínim, eh? Que això vol dir que el drama vindrà a les revisions de desembre, de gener i de febrer. Llavors, aquí la banca el que fa és avançar-se, dir, escolta, mira, com que ja preveiem un increment molt gran de les quotes, donem facilitats. Llavors, li proposa al govern doncs, fer un allargament de la hipoteca. Però el govern tampoc no és tan evident que ho pugui acceptar, perquè, clar, la gent té que saber que si t'allarguen 10 anys la hipoteca, home, no és el mateix que tu diguis, mira, em falten 20 anys per cancel·lar la meva hipoteca, però ara me'n faltaran 10 més, o sigui, 30. Home, són molts anys. I aleshores jo crec que la gent ha de ser conscient d'aquest tema. Sobre la carència, després ara anirem a la carència que ens deia CaixaBank, no?
Clar, no, i aquí és on segurament hi pot tenir un paper interessant, diguem-ne, aquesta proposta que CaixaBank havia fet, que crec que era un any, no? Havia dit, escolta'm, congelem un any com si aquest any no existís, per entendre'ns, no? I després que tornin a posar-se a pagar, però sembla que aquesta és una proposta que, en general, als bancs no ha acabat d'agradar.
No. Clar, a veure, el que passa és que la carència pot ser de dos tipus, o parcial o total. Si és parcial vol dir que durant 12 mesos només pagaríem interessos i sempre sobre el mateix capital. En canvi, una carència total és que no paguem ni interessos ni capital. Sí. Això vol dir que el client té que saber que si jo ara dec 150.000 i durant un any no pago res, vol dir que quan passin 12 mesos el meu deute pendent no seran 150.000, seran 150.000 més els interessos d'un any. Per tant, vol dir que si agafem un número, o sigui, 150.000, ho multipliquéssim, per exemple, per un 3,5%, doncs en deuria 155.000. Vull dir, tampoc no serà gratis el no pagar. M'explico? És a dir, no, ningú perdona res en aquest sector. Vull dir, és un tema de facilitar les coses i, bueno, doncs a nivell empresarial, això se li diu refinançament. Quan una persona, una empresa no pot tornar un deute, el banc refinancia, el que vol dir és que et dona un període més llarg per poder tornar el deute. D'acord? Per tant, deute a curt pas de deute llarg. A les famílies, que com que tots tenim deute llarg i només a curt són les quotes que hem de pagar els següents mesos, el que intenta la banca és alleugerir durant un període doncs, aquesta situació de que amb les revisions pujaran molt les quotes. Però com que tampoc saben ben bé si estarem 12 mesos, 24 mesos o 3 anys amb tipus d'interès al voltant del 3,5, 4 o 5, doncs fan una previsió, no? Jo crec que això és important. El que tenim de pensar que moltes hipoteques que es van signar l'any 2012 ja estaven signades amb, aquest, no sé, amb aquests tipus d'interès al voltant d'aquests d'aquí, tu pagaves una quota, van baixar els tipus de revisió, vas alleugerir part de la quota que pagaves perquè pagaves menys i segurament la gent no ha fet aquest esforç d'aquest estalvi de la quota, guardar-se pel moment com ara que has de pagar més, sinó que la gent realment no ha tingut possibilitat i ha anat tirant de renda disponible. Per tant, és que la situació que tenim és que molta gent no té l'estalvi per poder assumir quotes més elevades i, en canvi, el pagament immediat serà que pujarà la quota entre 150, 200 o 300 euros, depèn de l'import, perquè és que...
No, no, evidentment. Hem parlat molt d'aquesta hipoteca de 150.000 euros, però em sembla que crec que és la mitjana, no? Almenys segons l'Associació Hipotecària Espanyola, crec que aquest estiu rondava els 148.000 euros aproximadament de mitjana.
Correcte.
No?
Correcte, segons el Banc d'Espanya, sí, aquesta dada. Sí, sí. Una hipoteca a 20 anys amb 150.000 euros era la mitjana.
El problema és que segurament vista... Ara potser és molt fàcil de dir, no? Però fins i tot vist des de fora, un diu, ostres, però com pot ser, no?, que hi hagi persones que tinguin uns ingressos que estiguin només als 24.000 euros anuals i que puguin haver decidit en un moment determinat d'entrar a afrontar una hipoteca, que segurament era perquè en aquell moment el tipus d'interès era molt baix, però clar, al final una hipoteca, diguem-ne, és un contracte que tu pots estar fent a 20 o 30 anys, no?
Correcte.
Sí, vull dir, que vist des de fora, el risc és alt.
Sí, tornem a la situació una miqueta de l'any 2008, no?, que llegíem que als Estats Units doncs, havien donat el que deien hipoteca subprime a gent que realment ni tenia garanties, ni tenia ingressos, ni tenia treball, no? Que a més els deien els ninjas, no? Sí. Que aquí la situació és que aquí és responsable la banca i el client, no? Perquè al final, si realment amb 24.000 euros, això vol dir que seria voltant de 2.000 euros al mes, no? 2.000 euros al mes, poder permetre't una quota hipotecària que superés el 40% d'aquest import, vol dir que el màxim que t'hauria de deixar el banc és pagar al voltant de 800 euros per establir els cànons de la banca, ho dic perquè ho entengui tothom. O sigui, el que mira la banca és que de la renda disponible, com a molt, el 40% se'n vagi a la quota hipotecària, perquè seria una despesa massa important per la família, no? Sí. Que amb 1.200 euros ara preguntes si arribem a tot, no? Arribem a alimentació, escoles, transport, llum, aigua, i realment la pujada tan gran de l'energia, doncs una miqueta s'està trobant en que no es pot assumir una altra gran despesa.
Segurament el problema vist des del punt de vista del sector bancari és que ja saben, perquè van passar la crisi que van passar el 2008, que la conseqüència d'aquesta situació és que pot haver-hi gent que diguin, escolta, doncs el primer que deixo de pagar és la quota de l'hipoteca, i la banca ja sap també el que és haver de quedar-se a pisos, diguem-ne, quan no se'ls volia quedar, perquè les persones deixen de pagar la hipoteca, perquè quan han de triar entre menjar o pagar la hipoteca o tenir a l'hivern llum o calefacció o pagar la hipoteca, doncs el primer que deixen de pagar és la hipoteca.
Bueno, això fins ara no sé si... O sigui que el que et passa com a client és que et carreguen les vises, no? Les targetes te les carreguen immediatament, que és el que no volen tenir deutes, i llavors arriba la quota hipotecària, que suposo que la banca voldria segurament que l'últim en deixar de pagar és la quota hipotecària, però aleshores es trobarien que què passa amb la llum, què passa amb el gas, què passa amb l'aigua, les famílies se'ls haurien de tallar, i llavors el tema és que la major part de les factures d'energia són impostos, que l'Estat també té que ingressar diners per poder tenir tanta despesa pública. Per tant, la banca, aquí diem que és com un aliat de l'Estat, no? És a dir, permetrem que els clients vagin pagant totes les factures que els hi toca i els hi facilitarem que no se'ls incrementi la despesa financera, perquè si no, no té una altra volta aquesta proposta que hi ha, no? És a dir, és com dient, que vostè pot pagar 800 euros, doncs vostè continuï pagant els 800 euros, no pateixi, o els 600 euros, no pateixi, però clar, això vol dir que els allargarem la quota hipotecària, però pensant que la resta de despeses la gent els podrà pagar, que és el que jo realment em tinc dubtes si el preu de l'energia realment, si no hi ha l'ajuda del govern, es pugui fer, perquè és una situació molt complicada d'entendre, perquè quan agafes una factura, la major part de la part energètica són impostos.
Sí, sí.
Es digui petroli...
Pràcticament la meitat.
Sí, sí. O sigui, la meitat és... Bueno, en el cas de petroli més, no, la benzina és més, però que llavors costa entendre que la gent no vegi que clar, aquí hi ha un... L'Estat té un problema de recaptació i, per tant, han de buscar solucions perquè tothom pugui arribar a final de mes, però que l'Estat continuï absorbint aquests impostos, no?
Creu que s'arribarà a aquest acord? És a dir, per la situació en la qual s'està, i perquè segurament totes dues parts, govern i sector bancari, necessiten un acord en aquest sentit per si la situació realment es complica, que no sigui un problema per cap dels dos, hi haurà un acord entre el sector de la banca i el govern espanyol de quines mesures posar damunt de la taula per intentar pal·liar la situació que es pot produir?
Sí. Jo no sé si aquesta en concret que estan comentant serà la solució, però sí que hi ha d'haver-hi alguna, perquè jo crec que ho deies molt bé la presentació, Pau, clar, és que si no hi ha aquestes ajudes, la morositat de la banca es pot disparar. I que ara mateix la morositat, després d'haver tingut una situació molt caòtica als anys 2009-2010, que la morositat d'Espanya va pujar a nivells impensables, al voltant del 14-15%, ara ha tornat a caure fins al voltant del 3%, i el que es preveu és que en els propers mesos la morositat es pugui potser doblar i tot, arribar fins als 5,5-6, no?
A més, estem parlant 5,5-6, que és un límit que l'anterior crisi després es va superar en escreix, eh? Però recordo que quan començava es parlava de la barrera del 5% com un límit, ja molt límit, que posava els bancs en situació complicadíssima. No? Després va arribar fins al 14, per entendre'ns, eh? Però aquesta barrera del 5-6% de morositat, diguem-ne, és la que dispara totes les alarmes a les entitats bancàries, ja, eh?
Bueno, és que el sector bancari és un sector molt estrany, perquè el seu gran actiu són els préstecs, però la major part dels préstecs són hipotecaris. És a dir, com el 90% dels préstecs donen als bancs són hipotecaris. Això vol dir que el teu actiu, perquè tu guanyis, és un actiu a llarg termini, i en canvi el finançament de la banca és a curt termini. Això financerament se li diu... el problema de liquidesa, que com que els bancs tenen tanta facilitat per obtenir liquidesa, sobretot perquè el Banc Central els hi dona, es poden mantenir una situació que una família o una empresa difícilment arribaríem a poder assumir-ho, no? Perquè quan jo dec algú a curt termini, jo sempre em pregunto, no sé, dec unes quotes d'un cotxe o el que sigui, no? I penso, se n'oblidaran de mi aquest mes i sabem tots que no
sé mai, no?
En canvi, si jo tinc que cobrar una cosa i no me l'acaben de pagar, home, doncs jo tinc un neguit de no cobrar. Llavors, normalment el que es diu és que és bo que tinguis doncs molts més actius líquids per poder pagar els deutes a curt que no a llarg, i la banca és exactament al revés, no? Llavors, que si aquesta morositat és per la família o és per les empreses, és molt diferent l'impacte que té amb la seva compte de resultats. Que si és les empreses, suposo, ho deuen tenir més o menys atenuat, amb moltes garanties, que amb les famílies l'única garantia que tenen és la vivenda, que tu deies molt bé. Si al final no poden pagar, el que els hi passarà és que els hi prendran a casa, perquè ens entenguem, perquè no és la garantia real que tenen. No? Ja. Però, de totes maneres, el llindar del percentatge, en basilia 2, els bancs tenen que tenir el compromís de que tot actiu que tinguin han de tenir almenys demostrar que tinguin un percentatge de capital mínim, que aquest estaria al voltant del 8%, però després dels problemes que hi ha hagut amb les darreres crisis s'han buscat el que es diuen matagassos de solvència, i diem-ne que la banca espanyola ara mateix de mitja tindríem al voltant del 13-14%, que no està gens malament, però estem encara a la cua d'Europa, és a dir, la majoria de banca europea tenen... Sí, si tu tens un actiu de 100, diríem 85 són deute i 15 són fons propis. Això és la banca europea. A Espanya, la mitja seria, per un actiu de 100, en tenen 13 i mig, 14, i tenen uns 86 de deute, que a nivell familiar, imagina't, que això és molt més gran.
No, no, clar, evidentment, no seria assumible.
Aleshores, on estaria el llindar que tu deies, Pau? El llindar seria aquest 14-15%, però per protegir-te del llindar et marques morbiditats objectives, no? Llavors, aquest 5% que deies és molt raonable que la gent, si arribem a aquest punt, saltin les alarmes, no? Però recordem també a l'audiència que aquesta morositat, quan teníem molt menys solvència als bancs, perquè l'any 2008 no tenien tanta solvència, estaven abotant del 8% que demanava Basilea, que la morositat va arribar a ser de dos dígits. Per tant, diguem-ne que en aquell moment el sector estava en fallida tècnica. El que passa és que tu, realment, el deute que tens, el tens a llarg termini, doncs no és ben una fallida, no? Per això estan importants les injeccions dels bancs centrals. Dit això, doncs clar, el que et trobes és ara mateix un sector bancari molt més sanejat que fa doncs 14-15 anys, o sigui, no té res a veure, o sigui, la banca espanyola ara mateix sí que té un bon coixí per poder suportar aquesta morositat que estaven comentant, i res a veure amb com estava, no, el 2008. Però dit això, ara mateix, arrel de la crisi de 2008, sabem que va haver-hi una sèrie d'escàndols financers produïts per certs directius de banca i de caixes d'estalvi, i això els va generar una crisi reputacional molt gran a la banca. Sí. Llavors, què estan fent els bancs ara? Estan intentant recobrar aquesta confiança de la gent i dient, escolta, anem a fer una bona praxis perquè ens preocupa la societat en si i anem a facilitar el camí perquè les famílies puguin pagar. Per tant, davant de la teva pregunta, com ho veig, jo crec que sí que s'arribarà amb algun tipus d'acord, pensant en les famílies, perquè els bancs són els primers a intentar recuperar aquesta crisi reputacional, no?
Avui teníem ganes al programa de parlar de les hipoteques, d'aquest acord que encara no ha arribat, que s'està negociant, d'aquesta proposta que han acabat enviant, que han acabat enviant els bancs d'aquest país al govern espanyol, i que al llarg d'aquests propers dies o setmanes s'hauria de concretar ja. Per cert, com a experta en banca, algun missatge per a tots aquests catalans i catalanes que tenen diners en fons d'inversió, en plans de pensions, etc., i que quan darrerament miren els seus comptes només veuen que allò només para de perdre diners? Quin missatge els hi podeu dir, els que hi enteneu en banca? Paciència, que això tornarà un dia a ser de color verd, o no?
Exacte, paciència, perquè... Bueno, jo sempre dic que...
És un mal moment, un molt mal moment ara, perquè et venci un fons d'inversió o un pla de pensions, eh?
Home, aquí ara mateix el gran drama està en que han baixat tots els actius, entre ells els de renda fixa, que segurament és un dels mercats més utilitzats per la gent conservadora, no? Sí. Jo entenc que la gent... O sigui, hi ha un concepte que expliquem a les aules, i és la relació inversa entre el preu d'un bono i el rendiment d'aquest bono. Que tothom, quan compra renda fixa, pensa que compra una rendibilitat, però en realitat es compra un actiu com si comprés una acció. Sí. Que si els actius actualment cada cop donen més rendiment, els antics actius valen menys. Sí. I per tant, si jo havia comprat una cartera de renda fixa fa dos anys, doncs ara aquesta cartera en val menys. I preguntareu, i quan menys? Home, doncs al voltant del 15%.
No, exacte, i al voltant del 15%, eh? Un mira el que està passant, tot cau entre un 9 i un 15%.
I la gent no és conscient, i la gent no és conscient d'aquesta situació, perquè la gent que compra borsa és perfectament conscient de que pot perdre perquè cauen els mercats, però la renda fixa no.
Això es recuperarà o no?
Dit això, clar, jo que veig és que no es pren prou consciència del problema de la renda fixa, que no n'hi ha prou amb la renda variable. Llavors, el consell és sempre, l'èxit d'una inversió no està en el que el moment d'invertir, sinó que l'èxit de la inversió està en el moment que vens. Sí. Aleshores, per això és tan important el de la paciència que deies, no? És a dir, que els mercats es recuperaran, segur, la pregunta és quan, no? Sí. I, bueno, doncs jo que em reuneixo amb moltes bancs, doncs ara la previsió als Estats Units és que encara pugui caure una miqueta més, és a dir, com un 7 o un 8% més, i després, doncs, a veure si realment la recessió es produeix o no. I hi ha una cosa curiosa que la gent té que saber, si al final hi ha recessió, potser això és bo pels mercats, perquè el que voldrà dir és que hauran de baixar tipus d'interès, i al baixar tipus d'interès els actius tornaran a valdre més. I això és el que és difícil d'entendre, i per això quan ens pregunteu opinió, us en podem donar l'opinió sense saber què passarà, però sí que per un tema de raonament lògic, no? I els dèiem els temes als meus clients, vull dir, que estan espantadíssims, tal com deies, perquè ho has descrit molt bé, Pau. Doncs aquesta gent més nerviosa, i escolta'm, és que si hi hagués recessió, és que seria bo per tu. I la gent es queda una miqueta assustada, no? I diu, com pot ser? Diu, doncs perquè el problema que hi ha als mercats ara és de tipus d'interès, que és una miqueta l'inici de la conversa avui amb el tema de les hipoteques. Però si per alguna raó els bancs centrals tenen que tornar a ajudar a l'economia, serà baixant tipus. I si això torna a passar, doncs realment els mercats tornaran a recuperar-se.
L'Òscar Alvira és expert en banca, és director i professor del màster en Finances i Banca de la Universitat Pompeu Fabra i la Barcelona School of Management. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí, per ajudar-nos una mica més a entendre el moment en què estem i de què estan parlant ara la banca i el govern espanyol. Gràcies i bon dia.
Bon dia.
Que vagi molt bé. És pràcticament un quart de 10 del matí. Fem una pausa per la publicitat i en seguim parlant en temps de tertúlia.
Ràdio Estel.